Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom.
I a tota.
D'on?
Ah.
Caram. Oh, que feia dies que no ho dèiem,
home,
això.
I tant. Home, ja feia... fins al final del mes de juny, això. I no sé si ho dèiem al final... Bueno, com que no ho dèiem sempre, però bé.
Exacte, sí. Potser ja no ho dèiem.
Potser ja no ho dèiem, ja de cansar-ho.
Fins i tot, què vols que et digui? Mm-hmm. Escolta-me, digue-me. Doncs sí, repetidor i que per molts anys pugui anar repetint.
Exacte.
I no em llicencieu o no...
No. Aquí ja ho saps que...
Amb lo bé que s'hi està aquí. Escolta-me,
digue-me.
Bé, però amb lo bé que s'hi està aquí. Amb lo bé que s'hi està aquí. Però si avui comencem temporada, avui comencen una sèrie de coses. I també se n'acaben.
Oh, què me dius? S'acaben coses, no pot passar.
Escolta-me, sigui el mes d'octubre, el novembre, el desembre o més enllà, aquesta és l'última temporada íntegra que farem en aquest espai on estàs ara segur, Joan,
val,
i on soc segur, Joan. Perquè els oients avesats en la matèria, els oients habituals de Ràdio L'Escala, sabran que els parlem des del tercer pis de Can Maset. Mhm. I el tercer pis de Can Maset, zona vella d'aquest edifici, ha d'anar a terra un dia d'aquests, perquè aquí s'hi ha de fer la nova biblioteca municipal. No patiu, també aquells oients més avesats a l'actualitat local hauran passat aquests dies per l'Alfolí de la Sal, on hi havia l'exposició del projecte d'aquest nou centre bibliotecari, auditori municipal, etc, etc. I sabran què s'hi ha de fer i què s'hi vol fer, i sabran que és un gran projecte per al municipi. I nosaltres, què farem nosaltres?
A veure, això és exacte, què farem nosaltres? No, on hem d'anar? On hem d'anar?
Hem d'anar no gaire lluny d'aquí, no ens desplaçarem pas més de 10-15 metres. Can Maset hi ha la zona vella i la zona nova, diguem-ne. Mm-hmm. La zona nova és la de, a veure com ho diríem, la zona del bar dels jubilats.
Sí.
I el seu equivalent en el primer pis, el segon pis i el tercer pis. El tercer pis, part d'aquesta zona del bar dels jubilats, està ocupat per televisió L'Escala, Canal 10 Empordà, diguem-ne. Doncs la zona de Canal 10 Empordà i les aules que té a davant és el que es reformarà per ubicar-hi Ràdio L'Escala. I aquesta serà una de les notícies de la temporada.
Ara, fins que nosaltres no marxem... Això tira a terra.
Home, no, Déu-nos en guard.
Que nosaltres aquí fent el tonto, aquí
sí,
podem...
Sí, però no fem el tonto i no ens turbem.
Que podem no, allà anar a aguantar.
No ens turbem gaire, Joan, perquè no fos cas que arribessin les màquines, amb aquella bola d'enderrocar que surten els TVOs i tot allò, i encara estiguin per aquí amb els deures per fer.
Clar, són deures.
Doncs ja cal que
guita,
posem fil a l'agulla i comencem a preparar aquest trasllat, perquè no voldria trobar-m'hi amb les màquines aquí davant dient: noi, Tarracones o tiro terra.
Bueno, i aquí amb la de cables que hi ha i amb les coses que s'han de fer, Déu-n'hi-do, perquè un trasllat de ràdio no és pas fàcil, eh?
No és un trasllat de l'escola d'adults.
No és allò que fa quatre taules, quatre llibres, ara els poso aquí.
I allà on te vagis, no? Hi ha connexió de llum, hi ha connexió d'internet, sí, doncs vinc, ja començo a fer l'aula, a la classe, vull dir.
Clar, el que perdrem és aquestes vistes tan privilegiades que tenim aquí.
Sí, mira.
No sé si fer una foto i fer un pòster gros i clavar-lo en allà. L'enyorança serà molt dura.
Amb una paret fosca, si hem de mirar cap al pati interior, doncs tant se val que fem un vinil tamany natural de la vista que tenim des d'aquí dalt,
sí,
no?
Sí, jo penso que hauríem de fer-ho així, perquè, esclar, podem passar molt malament.
Sí, sí, sí.
Estem aquí molt pim-pam-pim-pam, però com estem allà entre quatre parets...
Sí.
Bueno, serà...
Saps què em fa patir, mi Joan?
Digui.
No em fa patir tant el trasllat com el període d'obres, perquè ens traslladarem, serem els primers a moure'ns així, segurament, però després vindrà la construcció de l'edifici nou. Uh-huh. I els atindrem al costat, a 5 metres.
Vol dir que ara en aquest moment podíem estar sentint...
I tu a la teua vida, has renovat o has reformat a dins de casa teva algun lavabo. O a les rajoles de la cuina. Has fet alguna obra petita.
I veïns del costat que també n'han fet.
Ah, i ja els has sentit.
I tant.
Perquè els paletes generalment se fan sentir allà on van.
I no, tu potser aquell dia, ostres, que has dormit malament i tot això, i ells a les 8 del matí, pim-pam, 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 i no els hi diguis...
Gràcies a Déu el dia que arriben els paletes. Però sobretot gràcies a Déu el dia que se'n van. No?
Exacte.
Doncs d'això n'anirem parlant. I segurament, senyores i senyors oients, poder també els sentireu els paletes, pels micros de la ràdio.
Pels micros de fons.
Qui sap. Escolta-me, Joan,
vinga.
Està molt bé tot això, està molt bé, però jo si a les 12 vinc a l'estudi i ens saludem i parlem de coses agudes i per haver, vinc sobretot per fer un avanç informatiu.
Sí, senyor. Que no se'ns oblidi que ara és l'hora de l'avanç de l'informatiu i jo amb aquesta sintonia i tu li fots.
Vinga. Si la setmana passada era la setmana post-festa major, aquesta setmana és la setmana de la Diada. I aquest dimecres, 11 de setembre, a banda de Diada, es compliran 150 anys, 150 justos, del naixement de Caterina, Albert i Paradís. Per commemorar-ho, s'ha programat una sessió especial de l'espectacle Solitud 360 graus a la plaça de l'Església. S'havia anunciat inicialment per demà, vigília de Diada, però finalment s'ha ajornat fins a dissabte a causa de la mala previsió meteorològica. I és que demà sembla que ha de ploure, i pot ploure amb intensitat. I aquest espectacle té una complicació tècnica important, de manera que, curant-nos en salut, s'ha acordat ajornar uns dies aquesta representació. A l'obertura de l'informatiu farem un repàs també a la resta de temes vinculats amb la Diada i la programació que hi ha a l'Escala. Nota necrològica: mor a l'edat de 71 anys el pintor Ramon Pujol Boira, prolífic integrant del grup 69 empordanès. Residia a Albons des de 1976, on hi tenia el seu estudi. Obres importants seves seria en aquests darrers anys a la pintura mural a l'absis mateix de l'església d'Albons. Amb l'Escala hi havia col·laborat en múltiples projectes, dels quals en recordarem algun a l'interior de l'informatiu d'avui. Descansi en pau, doncs, Ramon Pujol Boira. Després de 10 anys de la seva estrena i representacions per tot Catalunya, el Cor País Meu ha tornat a l'Escala per representar l'espectacle Exili, Cançons en Escena, una versió actualitzada i amb novetats com textos de la novel·la La dolça Caterina i la cançó de Josep Terua, 23 de gener. Es va representar aquest dissabte a la sala d'actes del Centre Cultural Xavier Vilanova. Repassant l'actualitat del cap de setmana, esports, el Futbol Club l'Escala debuta a la Primera Catalana amb victòria per la mínima al camp de tot un històric com el Júpiter. Un gol d'Ignasi Masó a les acaballes del partit va marcar la diferència. Avui torna en antena l'espai Zona Mixta, el suplement d'esports de cada dilluns i cada divendres amb Ivan Garcia. A banda d'aquest partit entre el Júpiter i l'Escala, altres notícies de futbol estan vinculades amb escalencs com Quique Sánchez, en Gabri Maragall, Pitu Sánchez i Xavi Carmona. De tots plegats en parlarà l'Ivan Garcia, puntejant què fan aquests esclencs en les seves respectives categories o els equips amb què juguen. Serà just després de l'informatiu. L'informatiu encara inclou l'agenda d'activitats i el temps, de tot allò vinculat amb la Diada, també la trobada de barques de vela llatina, dissabte vinent al matí, la represa del cicle d'Arrel i amb Salero, amb l'actuació de Tres de Ronda, dissabte a l'Alfolí de la Sal, i les exposicions vigents aquests dies. Pel que fa a la meteorologia, Sergi Corral ens apunta, a mode de titular, que avui vivim un dilluns d'impàs, a l'espera d'un dimarts, demà, marcat per la pluja intensa, el vent i la mala mar. Calça't i agafa't fort, Joan.
Agárrate a los machos, com diuen en castellà.
Riu-te'n de les quatre gotes que van caure ahir.
Sí.
I d'aquells que les van parar veient el futbol.
Exacte, que vam aguantar,
I com
jabatus.
Com jabatus, només faltaria.
Com jabatus.
Joan, aquest és el contingut informatiu d'avui, a partir del punt de la una. Informatiu primer, esports, Zona Mixta després.
Ara, doncs, seria el moment que tancaríem l'informatiu i passaríem ja al concurs, però expliquem que aquest any hi haurà novetat en quant al concurs. Hi haurà concurs?
Sí.
Sí, però no serà ara, sinó que el farem a la part final d'aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera. Vol dir que el concurs es trasllada als últims 5-10 minuts de la part final del magazín El Més Calent a l'Aigüera. Vol dir que estiguin atents, perquè els premis, en principi, hi seran tots els qui són.
De moment, per començar temporada, reprenem fil amb el sorteig de la loteria, un dècim cada setmana, gentilesa de l'administració L'Anxova Milionària, i veurem quins hi anem afegint a mesura que allargui que avanci la temporada.
Recordem que el sorteig dimecres. Avui poden començar a trucar quan ja obrim els telèfons, i dimecres farem el sorteig d'aquest dècim per gentilesa de L'Anxova Milionària. Abel, doncs, bona temporada.
Gràcies per ser-hi.
I t'esperem al punt de la una per anar ampliant continguts.
Fins a la una.
Molt bé, doncs anem coneixent en mica aquestes novetats que tindrem Més Calent a l'Aigüera. Hem vist la primera hora compartida amb la Cristina Cantal, amb totes aquestes introduccions que anem fent, parlant del temps, la premsa, de sants aniversaris, notícies i algun altre càpsula que hi podrem posar-hi també per aquí. com no, també tindrem els programes que ens arriben des de la xarxa, el que passa que alguns passaran al que és la segona hora. I sí, ho han entès bé, aquests que ara, aquest moment, ostres, he escoltat, ho han dit algú del concurs? O algú que hagi posat ara a la ràdio i coi, que no fan el concurs? Sí. Recordin, el concurs ara hi haurà, passarà l'última part d'aquesta segona hora, és a dir, quan faltin entre 5 i 10 minuts, els obrirem telèfons per la gent que vulgui participar. Per començar, el dècim de Loteria Gentilesa de l'Anxova Milionària, que dilluns, dimarts i també encara dimecres anirem agafant una trucada i dimecres serà el dia que sortejarem i després més endavant ja irem posant tots aquests concursos que cada any anem tinguent a mesura que ja els sabem, sempre els donem a conèixer en els nostres oients. Què els has de dir? Doncs moltes gràcies. La temporada passada ens van fer costat i esperem doncs, que també ens facin costat en aquesta nova temporada que comencem. I també, ja que anem parlant de coses, també tindrem, com no, els nostres col·laboradors habituals. Demà, les històries de la ràdio, que ens les portarà en Paco Torres. Continuarem doncs, fent històries d'anys, crec que voltem pels anys 90 i alguna cosa. Estem perduts, perquè, esclar, ja venim ja de 2 mesos que ho van deixar-ho, però bé, tornarem a reiniciar on estàvem. Paco Torres, cada dimarts, el tindrem aquí amb les seves històries. Dimecres farem safareig, aquest dimecres no, perquè és festiu, sinó que ja la Nuri la tindrem el proper, ja dia 18, el safareig de la Nuri, l'actualitat del món de la televisió i també les portades de les revistes del cor. Cada dimecres, el safareig. Tornem a veure aquí el safareig i la Nuri es portarà la seva roba per rentar. Dijous continuarem amb aquesta abecedari musical amb en Jordi Piqué. En Jordi Piqué que ens porta aquests intèrprets, aquests cantants, persones relacionades amb el món de la música, que el seu nom o cognom es comença per la lletra que toca. No sé si vam acabar amb la N, la L, ja no sé, estem perduts. Bé, ell ja ho sabrà. I també algun que altre repte que sempre li vaig proposant a en Jordi, aquest any suposo que també aquesta temporada també tindrà algun que altre repte per fer, encara li queda algun pendent de la temporada passada i segurament ja aquesta temporada aviam si via amb els reptes, això sempre la música nostàlgica de Jordi Piqué. I divendres el nostre dia de cine, com sempre amb en Jordi Orno parlem de cine, un tema que continuaré, espero que pugui, perquè potser algun dia s'acabin, però de moment ja portem diverses temporades i de moment sempre tenim temes que parlar del món del cinema. Els hi recordo que ell, en Jordi, no li dic mai de què li parlaré, sinó que li trec el tema així en directe. Sí que hi ha hagut alguna vegada que, per exemple, ha passat algun fet, ha passat alguna cosa, que ell m'ha dit, guita, avui, si t'assembla, parlarem d'això perquè ha passat això. Aquest dia sí que més o menys està pactat el tema. Però els altres dies no. Jordi ve aquí, s'asseu aquí i jo li deixo d'anar. I mira, i d'aquí doncs fem la conversa fins que arriben els últims minuts perquè ens parles de les estrenes del cap de setmana. Això és el que farem. I així serà aquesta aigüera des de ara que comencem fins al mes de juny que acabarem nova temporada. Tindrem aigüeres especials, ja ho saben, per Nadal, que la fem més reduïda, tan sols d'una hora de duració, l'època de Nadal i també la setmana de Setmana Santa. La resta, l'aigüera sempre amb la seva durada habitual i també amb els seus, amb les seves veus habituals. Molt bé, dit això, si els sembla bé, anem a posar-hi un xic de música. Abans no l'hem pogut, perquè avui, el dia de començar, he tingut uns petits problemes informàtics que ara ja més o menys els intentem anar solucionant i els hi proposava jo escoltar una cançó del protagonista d'avui, del qui feia anys, de Michael Bublé, avui en fa 44. I anem a escoltar un popurri de cançons de Michael Bublé d'una actuació que va fer a la cadena NBC, un especial dedicat a ell, el cantant canadenc, que ens en diu que ha de ser o havia de ser un dels substituts de Frank Sinatra.
baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, in other words, babe, you know I love you. Well, you're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you'll never change. Just as sure as the stars shine above, well, you know nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Oh, what they're saying. Now they may come a day when youth will pass away, babe. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. No one else, nobody cares for me. Nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, so sad and lonely. Won't some sweet boy come take a chance with me? 'Cause I am so bad. Let's go, let's go.
És Michael Bublé, protagonista avui a l'apartat de aniversaris, cantant canadenc que fa 44 anys. L'hem escoltat amb un popurri de cançons que va interpretar en aquest programa especial que li van fer a la cadena NBC. NBC, d'altra manera, NBC. Bé, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera.
El Més Calent a l'Aigüera.
I abans coneixíem a la Júlia Mezquida, parlàvem amb ella i ens explicava quina serà la seva col·laboració al Més Calent a l'Aigüera, amb aquestes capses de bitàcula. Bitàcula, que estem acostumats a dir bitàcura, però en català és bitàcula, i saben que és aquell estri de navegació. Molt important per sortir al mar, per fer travessies. I la Júlia, doncs, que ens portarà aquesta música de la Mediterrània, aquestes càpsules que cada dilluns els irem escoltant, quan serem dos cantants d'aquesta zona del Mediterrani. Anem a escoltar, doncs, la primera que ens té preparada per avui dilluns.
Càpsules de bitàcola, amb Júlia Mezquida. Naveguem avui fins l'oest del Mediterrani i fem parada a Grècia per conèixer la veterana cantant Nena Benetzenou, una veu potent i profunda que busca l'equilibri entre la tècnica clàssica i la cançó popular grega. Nena Benetzenou va ser nomenada Veu d'Or dels anys 80 i ha tingut una notable presència als festivals europeus. A més, la cantant hel·lènica és força coneguda al nostre país arran de les seves col·laboracions amb Lluís Llach i Maria del Mar Bonet. Sentim, doncs, a Nena Benetzenou cantant la cançó Marina.
Marina, prasino, muasteri. Marina, fos tu avierinu. Marina, madri, o benisteri. Che crino tu caloceriu.
El més calent a l'aigüera.
Bé, doncs hem conegut el que ens portarà la Júlia cada dilluns, aquestes càpsules de bitàcola amb música en regús mediterrani. Són les 12:24 minuts i anem amb una d'aquestes seccions que també aviat ja tindrem nous capítols, però avui el que farem és recordar el primer que es va fer. És l'altre esport que ens porta l'Eli Jiménez, aquests esports minoritaris que es practiquen a Catalunya, aquests que, com sempre els he explicat, no surten mai a les portades, a no ser que passi alguna cosa. Sobretot, com estem en època de Jocs Olímpics, l'any que ve toca Olimpiades, i es guanya una medalla, doncs sempre tenen un petit raconet, a vegades a la portada, un petit raconet en els diaris, però si no, són d'aquests esports que sempre els hem de buscar ja a les fulles interiors i amb un requadre que en parli. Aquesta vegada anem, com els deia, a recordar aquest primer programa que hi va haver-hi d'aquesta secció que ens porta la Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, aquest altre esport, que ens parlava de la halterofília, aquesta gent que aixequen peses, els agrada aixecar peses, i és un esport d'aquest molt complicat, molt difícil. Però millor que sempre ens ho expliqui la Eli Jiménez.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
En l'altre esport d'avui parlem de l'halterofília, l'esport olímpic amb menys llicències a Catalunya, concretament 163. Un esport minoritari i de força per excel·lència que coneixem ja. Els antecedents de l'halterofília, tal i com la coneixem avui, els trobem al voltant de l'any 3600 abans de Crist, a la Xina. L'halterofília és esport olímpic des dels primers jocs moderns, els d'Atenes de 1896, tot i que entre 1908 i 1920 va desaparèixer. El 1987 es va celebrar el primer campionat femení i el Comitè Olímpic Internacional va aprovar l'any 1997 la seva entrada als Jocs, on s'hi va incorporar a Sydney 2000. La Federació Catalana d'Halterofília és el màxim organisme a Catalunya i aglutina 11 clubs. Blanes, Lambda, Matadepera, Molins de Rei, Piràmide, l'Hospitalet, Sabadell, Salt, Sants, Terrassa i Gellet. A Catalunya existeixen tres grans competicions: el Campionat de Catalunya, la Lliga Catalana i la Copa Catalunya, i a Espanya dues: el Campionat d'Espanya i la Copa d'Espanya, mentre que a nivell internacional tenim el Campionat d'Europa, el Campionat del Món i els Jocs Olímpics. De grans esportistes en el món de l'halterofília hem de citar el turc Naim Sulimanoglu, or olímpic en tres ocasions, l'hongarès Imre Folt, medallista olímpic en cinc jocs, i l'estadounidenc Norbert Szymanski, que es va penjar medalla en quatre olimpíades. En territori espanyol, l'atleta més destacada és Lídia Valentín, medalla de bronze als Jocs Olímpics de Rio, cinquena a Pequín i quarta a Londres. A l'halterofília se la coneix també com a aixecament de peses i l'objectiu principal és aixecar una barra des del terra fins a sobre del cap mitjançant dos moviments coneguts com arrencada i dos temps. Existeixen, a més, diverses categories segons el campionat, l'organització i el nombre de participants, però acostumen a dividir-se per rangs de pes corporal i sexe. L'atleta que guanya la competició és aquell que més pes aixeca sumant els dos exercicis i en el cas d'empat guanya el que menys pes corporal tingui. Això és només la vessant més teòrica d'aquest esport, però volem conèixer-lo més a fons, descobrir-lo. Per això hem buscat a dues persones que ens poden explicar més coses. Són el Francisco García i l'Eric Bueso, president i secretari de la Federació Catalana d'Halterofília. Ens acompanyeu? Per parlar d'halterofília ens hem de remuntar a l'any 1952, quan el Centre Gimnàstic Barcelonès va endegar la pràctica federada d'aquest esport. Amb el temps, l'halterofília ha anat evolucionant gràcies, en gran mesura, als canvis que s'han anat introduint. El dinamisme s'ha convertit en un dels aspectes a tenir en compte i ha fet créixer l'esport, tal com explica Eric Bueso, secretari de la Federació Catalana d'Halterofília.
Este deporte ha ido evolucionando en varios ámbitos. Podemos decir que las competiciones actualmente son más rápidas y entretenidas para el espectador. De hecho, hay competiciones que utilizan más de una tarima para agilizar los diferentes movimientos. También ya hace tiempo que se eliminó uno de los movimientos de competición, Actualmente hay dos, pero antes había tres. De hecho, también podemos decir que la técnica ha ido evolucionando, entre otras cosas, gracias a unas modificaciones que hubo pues, en el reglamento.
Actualment, l'halterofília a Catalunya és un esport poc conegut, però amb un gran reconeixement pel que fa a triomfs i títols aconseguits, un fet que ha estat possible gràcies a l'esforç de la nova junta directiva de la federació i també dels clubs. El conjunt de títols aconseguits són, doncs, el fruit més latent d'aquest esforç.
Prueba de ello son los tres oros de los cinco posibles que conseguimos en el Campeonato Nacional de Técnica, también las 18 medallas en el Campeonato de España Junior, las 13 medallas en el Campeonato de España Absoluto, las 24 medallas también en el Campeonato de España Sub-17 y el tercer puesto en la Copa de España.
Comentàvem a l'inici que l'halterofília, segons les darreres dades aportades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, compta amb 163 llicències esportives, un número molt baix si el comparem amb altres esports, però que ha anat creixent en els darrers anys gràcies a la promoció i la captació de nous practicants, sobretot en les franges més joves. Així ens ho explica Francisco García, president de la Federació Catalana d'Halterofília.
Esta captación pues conlleve una gran alta entrada de levantadores y levantadoras, especialmente en las edades tempranas, infantiles, que seguramente pues con el tiempo pues nos darán también muy buenos frutos en el campo de lo que es la competición y que nos irán dando pues un relevo generacional en cada una de las categorías de edad y que seguramente pues proyectar un poquito la Federación Catalana más adelante y más arriba de todo lo que es la halterofília a nivel estatal.
Si fa un instant parlàvem de les poques llicències de l'halterofília, ara hem d'explicar que gràcies a les qualitats d'aquest esport s'ha convertit en l'aliat ideal en l'escalfament de moltes disciplines esportives. Força i flexibilitat, dues característiques pròpies de l'halterofília i exportades a molts altres esports.
Que un atleta, contra más fuerte sea y más flexible, pues tiene menos riesgo de lesión. Esto explica por qué la halterofília es menos lesiva en comparación a otros deportes. Entonces, bueno, por las características y cualidades que se entrenan en este deporte, cada vez es más atractivo para entrenadores de otras disciplinas, pues incluir estos ejercicios típicos de halterofília.
És l'halterofília un esport masculí? Les dones són meres observadores en la pràctica d'aquesta modalitat? Si bé és cert que hi ha més homes que dones en aquest esport, és igual de cert que són més les nenes que s'inicien en l'halterofília i que, qui sap, potser en un futur no gaire llunyà, canviïn els números. De moment, ja es comença a veure el canvi.
A pesar de parecer un deporte muy masculinizado, el 35% de nuestras licencias son femeninas. De hecho, en las edades más tempranas son más niñas que niños. Te puedo dar un dato importante y es que a este Campeonato Nacional de Técnica, que es de levantadores y levantadoras de hasta 13 años, que es una competición mixta, pues acudimos con 13 niñas y un niño. Y de hecho, pues conseguimos 3 oros de los 5 posibles.
I finalitzem aquest altre esport sobre l'halterofília amb el nom dels dos joves talents catalans més destacats. Ens retrobem la setmana vinent.
La primera de ellas es Noelia Caballero, que consiguió ser la primera en el Campeonato Europeo 17. Y luego también está Marco Ruiz, que se proclamó campeón de Europa Junior.
El més calent a l'Aigüera.
L'altre esport, aquesta secció que ens porta cada dilluns també la Eli Jiménez. Avui hem recordat el primer espai que va fer que el dedicava a l'halterofília. Bé, continuem. Són les 12:34 minuts i ara anem a posar-hi a un apartat musical. És a dir, que els hem trobat a faltar aquest estiu. Ja van dir que es agafaven un temps. Esperem que aquest temps no sigui gaire llarg. però no diria que la majoria dels grups ho fan, però alguns ho han fet. Recordem que fa poc els Catarres també ho van fer-ho, que aquest any han tornat amb molta força, els hem vist a pertot arreu, i ells eren també un grup que els veiem a pertot arreu, amb molts i molts de seguidors gironins. Sant Joan, les Abadeses i Ripoll són els Xarango. Els anem a escoltar amb aquesta cançó, una d'aquestes últimes cançons que la van fer juntament amb Jarabe de Palo, aquest Mil Ocells.
Fer escapar-hi el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells, ara que el desig flota pels arbres dels teus cabells, un vell estiu de nou esclata, volaran estels a l'aire, seguirem pel llarg viatge dels teus dits. Ara que tinc aquí, fes escapar-hi el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. No oblidis el camí, si et porten lluny els vents, un dia vam ser aquí i no ens va faltar res. No és el pas del temps qui ens porta a créixer, són els seus cops. I a cada cop que ens aixequem del terra, vencem la por. Deixa't anar d'allò que pesa, pren el vent amb la incertesa, sent la flama i deixa néixer el tim. Ara que tinc aquí,
ara que tinc aquí,
fes escapar-hi el temps,
fes escapar-hi el temps,
deixa'm descobrir estel sobre la pell. Tenim les ales de mil ocells.
Xarango, juntament amb Jarabe de Palo, la veu de Pau Donés, acompanyant la veu del Xarango, amb aquest Mil Ocells, una de les últimes cançons del grup que aquest estiu doncs, no l'hem gaudit, no l'hem pogut escoltar, hem pogut doncs, fer una aturada i esperem que els puguem ja gaudir aquest proper any, aquesta propera temporada estiuenca, perquè són aquells grups que, com no hi són, us trobes a faltar. Ostres, mires les cartelles de festivals, les actuacions de festes i dius, ostres, aquí falta algú, falten els Xarango. Dotze 39 minuts, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera. Una de les altres seccions que tindrem cada dilluns, que també l'hem tingut, l'hem pogut escoltar durant l'estiu, però sempre la tindrem de secció, perquè també ha estat fixen aquí el més calent a l'Aigüera, és la del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Boris Weimann sempre ens descobreix coses d'aquest entorn que el tenim aquí al costat, que hi formem part, i dona molt de sí. Coses que moltes vegades desconeixem, i gràcies a aquesta informació que ens porta en Boris els anem coneixent i ens anem adonant d'això, que Déu-n'hi-do el que tenim per aquí a la vora i a la desconeixença que en tenim. Doncs com cada... com hem anat fent durant la passada temporada, cada dilluns, al Parc a la ràdio amb Boris Weisman, i avui comencem amb nova temporada i ens parla que el Parc Natural és reconegut per la UNESCO.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weisman.
Sabíeu que al Parc Natural tenim un patrimoni cultural reconegut per la UNESCO?
L'art de la pedra seca ha estat inclòs dins de la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, que és un organisme especialitzat de les Nacions Unides que té com a objectiu salvaguardar el patrimoni cultural. La construcció de pedra seca s'utilitzava per aixecar gran varietat d'estructures per resoldre les necessitats diàries dels ramaders i pagesos, com ara aixoplugar-se de la pluja, acumular aigua, evitar que les marges es desplomessin, tancar el bestiar, guardar les eines de camp, etc. Les estructures més habituals són cabanes i barraques, murs i marges, cisternes, basses i pous, però també escales, ponts o forns de calç. La destresa dels constructors permetia fer servir les pedres de l'entorn proper, sense cap mena d'argamassa. Els constructors han estat utilitzant la pedra calcària, que és l'únic material durable i abundant que tenien a l'abast des de la prehistòria fins als nostres dies. La majoria de construccions que encara es conserven són de l'època del segle XVIII i del segle XIX. Avui en dia, els murs de pedra seca són molt presents en el nostre entorn i tenen un paper essencial en la prevenció de corriments de terres, inundacions i dallaus. Però la desaparició del treball agrícola ha fet que moltes d'aquestes petites joies quedessin abandonades i oblidades i s'hagin anat erosionant fins a desprendre's de la pedra i començar la seva total degradació. Wikipedra és un espai 2.0 que està fent un bon treball de preservació i documentació de les barraques, cabanes i orris de pedra seca a Catalunya. Aquest projecte es desenvolupa des de l'Observatori del Paisatge. Us animeu a caminar pel parc i admirar aquestes construccions centenàries?
El més calent a l'Aigüera.
Ens animarem. Sempre intentem fer el que ens mani o que ens animi a fer a Boris Weisman. Bé, anem ara amb una altra d'aquestes col·laboracions que ens arriben des de la xarxa, que encara està en procés de producció, però tindrem els programes, perquè també deixem-los explicar que teníem el dilluns sempre un programa de cuina que ens portava Jordi Jaques, en col·laboració amb l'Abel Font, el doctor Productes, però aquest any ja no tindrem doctor Productes, sinó que tindrem un altre doctor, que podem dir que serà el doctor Vins, però així no es titularà el programa, sinó d'una altra manera que més endavant els irem fer. Tindrem el sommelier Rafael Samadí, un programa d'una secció que conduirà també la Cristina Cantal, i que ens explicarà coses i ens farà descobrir aquest meravellós món del vi. Això ja a partir de la setmana que ve. I com es deia, una de les que també formen part del magazín El Més Calent a l'Aigüera és els temes que ens porta la Montse Hidalgo, aquest un per un. I anem a remetre l'últim dels espais que ens va portar ara ja farà uns quants mesos, que era una entrevista que li feia a l'escriptora Àngela Becerra, que acabava de presentar el seu últim llibre. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Amb 23 anys, Betsabé Espinal es va convertir en una heroïna de les primeres vagues feministes a principis del segle XX. Obrim les pàgines del llibre Algun dia, oi, que ha rebut el premi de novel·la Fernando Lara. La seva autora és una dona colombiana nascuda a Cali fa 61 anys. Ángela Becerra, què tal? Benvinguda. Com està?
Molt bé. Muy feliz de estar por aquí.
¿Cómo se encontró con la protagonista de su libro, con Betsabé Espinal?
Ella me encontró a mí. A las 2 de la mañana no podía dormir, puse la televisión en Colombia y me encontré con el final de un documental donde hablaba de mujeres de pies descalzos y se refería a la primera huelga femenina que hubo en Latinoamérica y que la hizo esta niña de 23 años enfrentándose a los patronos y a toda una sociedad clasista. Y me quedé prendada de ella absolutamente y empecé a investigar con la suerte, digamos, para mí como novelista de que se conocía muy poco de ella, solamente su fecha de nacimiento, el momento en que se hace visible con 23 años y finalmente su muerte. Así que me permitía ficcionarlo prácticamente todo y envolverla de una magia, de una exuberancia, de unos personajes que hacen que la novela se convierta también en un monumento a la amistad y al amor, ¿no? Un amor de estos que indestructible.
Ha dicho pies descalzos. De hecho, uno de los motivos de la huelga era pedir poder ir calzadas al trabajo. Horario, sueldo, fin de las violaciones por parte de sus capataces. Una huelga que no secundaron los hombres.
Sí, curiosamente, ellas también estaban pidiendo el que ellos fueran beneficiados con lo que ellas estaban pidiendo, pero en este caso acabaron diciendo ellas que ellas eran las de los pantalones y ellos los de las faldas, estamos hablando de aquella época, ¿no? Y esta niña es la que decide ponerse encima de un taburete y arengar y empujar a todas que la secundan. Incluso el pueblo acaba secundándola y la fábrica cierra durante casi un mes y se vieron obligados porque incluso uno de los dueños de la fábrica era el gobernador de aquella región, de aquel departamento de Antioquia. Y el presidente de la fábrica le llegó a decir al alcalde que matara a 2 o 3 obreras para que se acabara la huelga, o sea que era una cosa tremenda y tuvieron que bajar la cabeza porque el que dirán los mataba, ¿no?
Un libro muy feminista y ahora que nos hablaba de esa situación de las fábricas textiles, una conexión con Cataluña donde nuestro pasado y nuestra tradición industrial aún está construida sobre ese pasado textil que tenemos, por lo tanto es una novela que va a conectar muchísimo con las personas de aquí porque son luchas muy, 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 muy parecidas.
Sí, una de las investigaciones que hice la hice en Sabadell. Pude hablar con un descendiente de una hilandera y nos explicó, casi prácticamente sucedía lo mismo de los abusos y todo, era muy parecido.
Estamos hablando de un hecho real y, como ya nos ha avanzado, de esa ficción que construye a su alrededor, donde ha puesto un poco de todo.
Sí.
Aquí hay ingredientes para todos los gustos.
Sí, cuando empecé a escribir la novela, es la belleza que tiene la literatura, ¿no? Que el tono te lo da la escritura en el momento en que arrancas. No lo sabes hasta que no has arrancado. Y yo ya sabía que esta novela iba a tener un carácter, digamos, épico. Y me pidió inmediatamente, después del primer capítulo, una compañera de camino que iba a hacer el contrapunto, ¿no? Porque esta era una niña paupérrima, campesina, hija natural, menospreciada, y en el otro bando iba a haber una niña de la clase social alta, pero que también era menospreciada. Las dos eran menospreciadas por haber nacido mujeres, y las dos estaban sometidas. Y esa otra niña rica, que es un personaje maravilloso, que se llama Capitolina, termina siendo alimentada por la madre de la pobre, porque la madre, su propia madre, la rechaza por no haber nacido varón. En ese momento se crea una unidad indisoluble y es esa amistad que yo creo que todas hemos querido tener o algunas tenemos y que está por encima de todas las circunstancias incluso de sacrificios tremendos que somos capaces de hacer por esa amistad. Y después, en la medida en que va creciendo la novela, también aparece un hombre, pero un hombre, un francés, un muchacho venido del París de Montparnasse, ese país bohemio en donde están todos los artistas, se está cosiendo la revolución, y este hombre además tiene una amiga que es Simone Veil, que la tengo adelantada en el tiempo, que era una filósofa luchadora de por los derechos humanos, y entonces ya él viene a Colombia investido por esa necesidad de justicia y se encuentra con esta niña, con esta Betsabé, esta niña salvaje que lleva la naturaleza adentro y se enamora perdidamente de ella. Luego tendrán que pasar muchísimas cosas. Aparece también, es un momento histórico muy, muy especial porque hay cambios tecnológicos, hay cambios sociales en los dos continentes. Y muy rico para trabajar, ¿no? Yo aprovecho para caminar ese París de Montparnasse que a mí me fascinaría haberlo vivido. Y también él pasa por la Primera Guerra Mundial. O sea, que hay una cantidad de hechos históricos que también están arropando la novela y dándole ese carácter de épico, ¿no?
Llegados a este punto, yo le voy a pedir que nos abra su libro, que escoja un pequeño fragmento y que por favor nos lea con su propia voz esas líneas escritas.
Con el comienzo. El cielo había decidido vengarse del silencio. Un desconcierto de relámpagos desangraba la noche y caía sobre el poblado de Bello, astillándose con furia sobre los matorrales y los tejados de sus casas, como si fuera un juicio final destiempado. En medio de tantos bramidos celestes, el grito de Celsa Julia se diluía en aquel barrizal en el que había caído por culpa de la oscuridad. El parto adelantado de ese bebé, al que había escondido bajo una ruana durante meses, era inminente. No pudo impedirlo, a pesar de cruzar las piernas con todas sus fuerzas. Cuanto más apretaba buscando contener el viscoso líquido que se deslizaba por sus muslos, la pequeña cabeza más pujaba por salir. Se metió la mano por entre la falda y trató de introducirla de nuevo en su vientre, pero ya era tarde. Sus dedos tropezaron con la cabellera enmarañada y pegachenta de aquel bulto de carne. Era un accidente, el fruto de una tarde torcida, la vergüenza de su estúpida ingenuidad y de las patrañas de aquel hombre que, una vez había obtenido lo que buscaba, la había amenazado con echarla a la calle si contaba algo de lo ocurrido. No lo quería, no podía tenerlo. No deseaba por nada del mundo que el niño repitiera su suerte. Nadie le auxiliaba en aquel camino que jamás había tomado y menos a esas horas de la noche. Solo habitaban los fantasmas, aquellos seres de los que tanto había oído hablar a su loca abuela, y un barranquero, pájaro cínico que la miraba burlón. Estaba en medio de su muerte y de esa nueva vida, perdida entre el deseo de abandonarlo y huir o el de cogerlo y sumergirse en el río para ahogarse con él, en una ceremonia íntima y fugaz que a nadie interesaba. Sentía el desgarro de sus entrañas en la lluvia helada que lloraba con ella el nacimiento de ese pobre niño. Un niño que no debía venir al mundo. Un niño que, por más que luchó por impedir que naciera, de repente acababa de caer de bruces en el barro. Lo recogió. Entre sus manos era solo un amasijo de huesos y piel embadurnado de sangre y lodo. Con sus dientes cortó el cordón que la ataba a aquella criatura y mientras lo hacía un relámpago iluminó el sexo del pequeño. Niña, vociferó, maldita sea.
La fuerza de las mujeres que se abre paso en este siglo XXI, como lo hizo a principios del siglo XX. Dicen que la historia se repite, pero ahí estamos, ¿no? En sí, la lucha.
Es una novela que de verdad la recomiendo porque aparte de que habla de esta huelga, que recoge unos 4 capítulos de todo lo que es la novela, el resto está impregnada de esta magia. Ella es una niña que nace, resucita del barro y de dentro de ella ya lleva la fuerza de la naturaleza que la va acompañando, ¿no? Ella va dejando musgo y orquídeas por todos los sitios donde camina. Está llena de esa complicidad de estas dos mujeres que se adoran, que desde niñas están cogidas de la mano y que van atravesando todo lo que es la niñez, la pubertad, esa rebeldía y luego el hacerse mayores, ¿no? Y está este amor que en un momento dado las está enfrentando a ellas dos, ¿no? Este amor por este Emmanuel, que es el chico francés del que también me enamoré yo.
Algún día, hoy, Ángela Becerra. Un placer, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un per un.
Bona nit, amiga, benvinguts!
I de fons, quan falten 5 minuts per arribar al punt de la una, escoltem un dels altres grups, que aquest sí que l'hem escoltat per tot arreu. Són Diversiones, amb un treball discogràfic d'aquell que van fer conjuntament amb els seus fans i seguidors, titulat Diverdisco. Bé, i ja els explicava que a falta de 5 minuts, 5 o 10 minuts, depenent del dia, obrirem els telèfons al 972-77-1000, de moment telèfon, després ja també posarem per el nostre número de WhatsApp, el 627-40-53-99. De moment telèfon per el concurs. I quin concurs tenim? Doncs el número de loteria per gentilesa de l'anxova milionària. Dimecres el sortejarem, aquest número que sempre ens cedeix gentilment l'anxova milionària del carrer Enric Serra número 9, que ja té a punt els dècims de loteria i que aquest any segurament que sí, que alguna que cau aquí a l'escala, perquè ja toca. El que sí, esperem que toqui també és el número que sortegem. 972-77-1000, poden fer-nos arribar les seves trucades a partir d'ara i també després ja poden continuar trucant perquè des de la redacció els hi donaran número. Encetem també la temporada de concursos, que esperem que sigui una temporada molt i molt bona.
Benvinguts al Diverdisco, gent! Una vez a solas contigo me encontré y sin saber lo que pasó recuerdo que lloré. ¿Fue el amor acaso una insensatez? Por eso me dijiste que ahora que tardé ven sin temor que con mi amor y así tal vez.
Bé, doncs recordem per aquelles persones que s'hagin incorporat tard i no hagin escoltat el començament del programa, que canviàvem l'horari de a les trucades telefòniques per participar al concurs. El concurs ara el tindrem, com faltin 5-10 minuts per arribar al punt de la una. Vull dir, totes aquelles persones que estaven acostumades ja a les 12 a preparar el telèfon per trucar, ara irà un xic més tard, i els sortejos també, igual, també iran un xic més tard. Vol dir que també avançarem més les seccions de cada dia per deixar aquest espai i aquest temps perquè la gent truqui. De moment, el número de telèfon, 972-77-1000. Si ens truquen ara, parlarem amb vostès en directe, i si no, doncs, des de redacció els hi podran donar el número. 972-77-1000, estem ja a l'últim minut, arribarem amb Diversiones.
Podré soñar, la 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 la, y tú sabrás que...
I amb diversiones posem el punt final. Avui de moment cap trucada, esperem demà. Poden anar trucant, eh? Que els agafaran número des de redacció. Recordem el concurs ara a aquesta hora, abans d'arribar al punt de la una.